Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Pedro Sánchez ha quedat ja investit president espanyol per la mínima amb les abstencions de Claus, d'Esquerra i Bildu. El candidat socialista ha estat, per tant, reelegit en una votació molt ajustada i marcada per les pressions. I ara sí, és l'hora de Sánchez i Iglesias. El nou govern espanyol anirà, però, per llarg. Fins la setmana que ve no sabrem la llista completa dels nous ministres de Pedro Sánchez. Segons fonts socialistes, el líder del PSOE esperarà anunciar la composició del nou govern, del qual ja ha transcendit quins seran els ministres d'Unides Podem. Pablo Iglesias serà vicepresident d'Afers Socials i els quatre ministres de la confluència d'esquerres seran Irene Montero, Alberto Garzón, Yolanda Díaz i Manuel Castells. Pel que fa als socialistes, només se sap que Nadia Calviño serà vicepresidenta econòmica i Carmen Calvo vicepresidenta política. Així doncs, es descarta que el primer Consell de Ministres del govern de coalició sigui aquest divendres. Avui a les 11, Pedro Sánchez prometrà el càrrec davant del rei. I relació internacional del reconeixement europeu a Junqueras, Puigdemont i Comín. El proper 13 de gener és el dia en què molts polítics i periodistes internacionals s'han marcat de l'agenda com a dia ben assenyalat. És quan està programat el proper ple del Parlament i quan la cambra preveu comptar amb els nous eurodiputats catalans. Així ho va fer públic a través d'un document oficial, la mateixa Eurocambra, en la qual el reconeixia a tots tres com a eurodiputats. El líder d'Esquerra, també Oriol Junqueras, presidirà el seu grup de l'Aliança Lliure Europea, integrada dins de els Verds a l'Eurocambra. I la GEC deliga ara al Parlament la destitució de Quim Torra com a president de la Generalitat. El vot particular que es va fer públic ahir de 6 membres de la GEC sobre Torra defensa que ni la Junta Provincial ni la Central tenen competència per inhabilitar un diputat. I l'Iran ataca amb missils dues bases a l'Iraq, on hi ha tropes nord-americanes. L'atac llançat des de l'Iran és la resposta de Teheran a l'assassinat del general Soleimani per part dels Estats Units. Hem de dir que Donald Trump ha estat informat d'aquest atac i es manté en contacte amb el seu equip de seguretat nacional. Com informa CatalunyaCristiana.cat, en el marc de la gran tensió que els Estats Units i l'Iran estan vivint aquests dies, el patriarca de l'Església Catòlica Caldea, Luis Sacco, ha fet una crida al diàleg entre les parts per evitar un nou vessament de sang. I un apunt per l'agenda, a les 7 de la tarda comença aquesta conferència, l'Avarícia, la llibreria Documenta de Barcelona, demà d'Oriol Ponsatí Murlà, al carrer Pau Clarís, número 144, de la capital catalana.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido. Este año sé que sí. Sé que sí.
Fins al 50% de descompte en una gran selecció de marques de moda dona. Abrics, parques, jaquetes. Ja són aquí les rebaixes del Corte Inglés. Aquest any sé que sí.
Avui, passat un quart de 10 del matí, a la primera hora, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota l'experiència de Maria Elba Rojas. El món de les herències, d'aquí a una estona, a la primera hora de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora. Amb Joan Trias. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Doncs efectivament, com cada setmana ja tenim en aquest estudi el jurista i professor de l'ISCREP, Eulogi Broto. Què tal? Molt bon dia i molt bon any.
Molt bon any a tothom.
Què tal? Un any que s'espera millor, no?
Bé, l'esperança sempre s'ha de tenir al davant. Esperem que el 2020... Sí, 20 vegades millor.
Si més no, que siguin feliços anys 20 com ja van ser-ho. Pedro Sánchez, investit president espanyol per la mínima amb abstencions d'Esquerra Republicana i de Bildu. Any nou, president nou i vicepresident debutant.
Vicepresident debutant i ministres debutants.
I ministres debutants.
Sí, sí. Bé, és el que toca la política actual. La política de partit únic és extingir en un entorn sociocultural tan complicat com l'europeu. I bé, és un exercici d'humilitat política per primer cop a la democràcia espanyola, que altres països estan molt acostumats, doncs ja està bé que el tastem, a veure com va.
Deixa'm fer-te dos preguntes cap a la mateixa línia. La primera és si t'ha interessat veure els debats polítics, i la segona és si els havies vist.
No m'ha interessat. Vaig intentar veure 2 minuts i quan vaig sentir el quart insult vaig apagar. Dates de Nadal i de Reis. Com ja he dit alguna vegada, hi havia coses més interessants a fer amb els nens que veure senyors els que paguem per solucionar problemes causant més problemes entre ells i faltant-se el respecte contínuament. La bona notícia és que, bueno, es percep que el carrer no està tan esverat, la societat i la gent no està tan esverada com els polítics demostren al Parlament, amb la qual cosa, sí, l'esperança per aquest any 20 és que tot sigui més positiu que els últims 2-3 anys, sí.
Tot just passava ahir en aquesta nova sessió, en aquest segon debat d'investidura, mentre, ho acabàvem de comentar amb el politòleg Xavier Torrents, mentre la web del Parlament Europeu publicava les fitxes noves d'eurodiputats, i, oh, sorpresa, Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras surten amb la nova fitxa de diputat. Oriol Junqueras, cada mes ens assabentàvem ahir per la tarda, que ha estat nomenat, de fet, el vicepresident d'aquesta Aliança Lliure Europea i els Verds, aquesta coalició del grup europolític a la Eurocambra. Com afecta tot plegat a tot el que hi ha aquí? Que Déu-n'hi-do.
Bé, home, sorpresa no, perquè de fet és lo normal quan uns senyors, siguin del color que siguin, són escollits democràticament en unes eleccions a les quals s'han pogut presentar. Per tant, un cop escollits, el normal és que se'ls doni possessió del seu càrrec i un cop tenen possessió que el puguin exercir segons els seus votants han decidit. No és un caprici d'ells, no és que ells vulguin anar allà a molestar a ningú, és que hi ha centenars de milers de persones que han decidit que aquests senyors se'ls representin. Per tant, sorpresa no, i de fet no s'ha dit gaire. Vull dir, la sorpresa va ser la resolució del Tribunal Europeu, però un cop aquesta resolució perdó, sobre el senyor Junqueras es va produir, les conseqüències eren evidents, i per tant jo no, ja no he vist cap polític criticant aquesta emissió de les fitxes i de l'entrega de les actes d'eurodiputat, no? Com afecta? Bé, ara veurem quins són els passos d'aquest govern nou aquí. El senyor Comín i el senyor Puigdemont, com que estan a Brussel·les, doncs a la pràctica no els hi afecta en res, perquè no tenen cap privació de la mobilitat física per poder acudir al Parlament.
Per tant, una nova euroordre, ens quedem a Bèlgica un moment, una nova euroordre és impensable?
Bé, una nova euroordre ja es va produir, i els tribunals belgues fa 8 dies la van desestimar, dient que, donada la resolució d'immunitat del senyor Junqueras, no procedia a la tramitació de l'euroordre respecte a 2 europarlamentaris escollits amb càrrec vigent. Això ja s'ha produït, tampoc s'ha dit gaire. Vull dir, es pot mirar a l'hemeroteca i la gent ho pot consultar, però ja es va produir per part del senyor Llarena i els organismes competents. No sé quantes euroordres li han tombat ja, però bueno, potser que ens ho fem mirar i tornem ara sí la política a la política. Perquè, indiscutiblement, malgrat el que poc que vaig veure, perquè ja he dit que vaig apagar, no es pot parlar ja de polítics delinqüents, sinó que ara, com a mínim, respecte al senyor Junqueras, sí que es pot parlar de pres polític. Perquè hi ha un tribunal europeu que així ho diu. Hi ha un polític que no pot exercir el càrrec per una sentència política per les seves idees. Això ho ha dit un tribunal europeu i, per tant, almenys respecte d'aquest senyor, hi ha un problema jurídic per l'Estat.
Respecte a tota aquesta qüestió, pels que no hi entenem de dret, deixa'm preguntar-te una mica pel broc gros. També li preguntava el politòleg amb el que parlàvem, amb Xavier Torrents, des del punt de vista polític, ara ho pregunto des del punt de vista jurídic. La primera, Europa, així pel broc gros, ara preguntàvem per les euroordres que ja s'havien donat a Bèlgica, si ens quedem a l'estat espanyol, Europa està obrint les presons?
A veure, no és que estiguin obrint les presons. Europa està aplicant la llei sense les pressions polítiques en els seus tribunals que reben els tribunals espanyols per part dels polítics espanyols. Llavors, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, l'Audiència Nacional com a tribunal d'excepció, vigent des de, canviant el nom, però vigent des de l'època franquista, són òrgans totalment a Espanya que s'ha demostrat controlats des del poder polític fins a extrems que potser els juristes no érem conscients fins que ho hem vist. Clar, Europa no ha entrat en aquest joc, i si ha hagut d'emetre una resolució que agradi o no agradi a qualsevol de les dues parts, al senyor Puigdemont li han tombat força recursos i no li haurà agradat, i a l'estat espanyol doncs, li han tombat també i tampoc li haurà agradat, però Europa aplica sense pressions el que és la llei vigent, aplicable als tribunals europeus. Bé, això també és un exercici de cultura democràtica, que comencem a estar acostumats a que la separació de poders és efectiva, i a Europa funciona, simplement. Mm. I no pel color de la resolució, insisteixo, han tombat de les dues bandes, però els tribunals no estan sotmesos al control polític que trobem a Espanya. I això és una important constatació també des d'un punt de vista de seguretat jurídica i de democràcia.
Pel que fa als presos, de fet més que els presos, els seus advocats, el que estan buscant és la nul·litat de tot el procés judicial?
Clar, els advocats del senyor Junqueras estan intentant argumentar que si hagués pogut estar en llibertat s'hauria pogut preparar la defensa molt millor. Llavors, donat que no s'ha pogut exercir la defensa quan hi havia dret a que aquest senyor estigués en llibertat, doncs que hi ha hagut una vulneració del dret de defensa que ha fet que no s'hagi pogut defensar bé i, en conseqüència, que la sentència és injusta respecte d'un tema processal, és a dir, la preparació, no del fons, insisteixo, i, per tant, la nul·litat del procediment, el qual implicaria, en tot cas, des d'un punt de vista merament tècnic, haver de retrotraure i repetir. No vol dir que el fons es canviï, sinó que un tema de nul·litat del procediment s'hauria de repetir. A partir d'aquí, clar, mentre es repeteix, com que hi ha una resolució que parla de llibertat, automàticament, si es aconseguís aquesta declaració de nul·litat, el senyor Junqueras quedaria en llibertat. Això seria extensible als altres condemnats? Probablement no, perquè hi ha un fet objectiu, que és la condició d'eurodiputat, que els altres no tenen, i per tant la seva llibertat durant el procés no hauria estat la mateixa, i per tant no s'hauria limitat l'exercici de la seva defensa, perquè no se'ls hauria impedit una preparació per estar en llibertat que, estant empresonats, no han tingut. Això seria només pel senyor Junqueras. Ara, clar, uns sí i els altres no, aquí és per això dic que hi ha un problema tècnic important per lo que és el Tribunal Suprem i el govern, que al final és el que ara sí ha de fer complir les resolucions judicials.
Pel que fa a la Junta Electoral Central, ha decidit delegar, ens ho explicava tot just ara Mercè Raga, ha decidit delegar al Parlament la destitució de Quim Torra com a president. És una forma de sortir-se d'un entrellat on s'havia ficat en un jardí, per parlar clar?
Sí, és que estem un altre cop amb lo que està la improvisació contínua i el control polític d'aquests anys d'institucions de l'Estat. És a dir, que la Junta delegui en el Parlament una qüestió que és correspondència automàtica i competència de pròpia del Parlament és absurd. Vull dir, és que la Junta Electoral, com a òrgan administratiu, no pot interferir amb el nomenament de diputats i de presidents de comunitats autònomes. Això està clar, això correspon al Parlament i, per tant, al legislatiu. Aquesta separació de poders, aquesta independència de les institucions de l'Estat, que parlàvem fa una estona, aquí ha tingut una altra bufetada. Vull dir, la Junta Electoral Central s'ha excedit, i que hi hagi una resolució amb 6 vots particulars, no només un, ja ho demostra. Vull dir, quan les coses són clares, són unànimes, que és el que s'ha pretès amb el Tribunal Constitucional tots aquests anys, resolucions per unanimitat, que molts juristes dèiem que com podien ser en temes tan controvertits que hi hagués unanimitat. Però, com a mínim, s'ha volgut guardar aquesta aparença. Ara, que un òrgan administratiu pugui cessar a un càrrec electe amb unes eleccions, estem amb el mateix. És, podríem dir-ho, és il·legal. I es fa servir una llei a dit, que és una llei que, per casos de terrorisme, preveu que els càrrecs electes, encara que no sigui ferma una resolució, quedin cautelarment suspesos, que no té cap sentit aplicar-la en aquest cas, no? El senyor president de la Generalitat té tot el dret a fer recursos i o podrà ser cessat o no quan aquests recursos esdevinguin ferms. La Junta Electoral s'ha excedit? Tècnicament, sí, s'ha excedit.
Parlem de en plana internacional, perquè déu-n'hi-do el que està passant.
Sí, això és bastant més preocupant.
Déu-n'hi-do el que està passant entre Estats Units i l'Iran, dues... una potència que ja té armament nuclear, és evident, parlem d'Estats Units, però una altra que s'està armant i que déu-n'hi-do la rapidesa amb la que ho està fent aquest darrer any, i ja ha anunciat que més ràpid anirà a través d'aquest atac.
El problema aquí és que més que el tinguin o no el tinguin, o com a Líbia, el Gaddafi, com on estan les armes,
com
l'Iraq, amb Saddam Hussein, si existeixen o no existeixen, el problema és exacte, que en aquest cas els dos perfils sembla que serien dels que estan disposats a utilitzar-les. Aquest és el tema preocupant, perquè hi hagin o no hi hagin... quan algú està disposat a arribar fins al final amb aquestes coses, perdre el control és molt fàcil i molt possible. Bé, aquí sí que tenim un problema internacional seriós i que afectarà a tot, a l'economia mundial, a la seguretat internacional, als conflictes geoestratègics de l'Orient Mitjà, a la seguretat dels turistes a qualsevol lloc del món, etc, etc. Per tant, sí, aquest tema és bastant més preocupant per, ja dic, la predisposició dels líders respectius, aquesta vegada sí, a fer-la servir. És a dir, a la Guerra Freda tothom tenia molta por, però els responsables de les organitzacions eren conscients que no es podia fer servir. Era una partida d'escacs que mai ningú va estar disposat realment a tocar el botó vermell entre Estats Units i Rússia, etc. Però aquí, cuidado, perquè això no pinta bé.
I tot just abans d'anar a publicitat, ens queda dos minutets, però sí que estava esperant a que vingués l'Eulogi perquè ens ho expliqués a tots plegats, perquè jo entenc que cogui certes coses. Però des de la justícia segur que té tot una explicació. Començarà aquest judici pel 17 d'agost per aquests atemptats a Barcelona i Cambrils, un judici... on es culpabilitza de terrorisme, però no d'assassinat, perquè no són autors materials dels fets, o no són autors directes dels fets. Com s'entén tot plegat? Perquè, esclar, jo entenc que part de la ciutadania estigui enfadada.
Bé, tècnicament, en aquest cas no hi ha dubte, és a dir, els autors materials...
Per això pregunto... jurídicament, eh?
Clar, els autors materials dels fets és com els atemptats de l'11M a Madrid en el seu dia. Recordem que després d'estar atrapats per la policia es van immolar i, per tant, no se'ls va poder jutjar. Es va jutjar altra gent, inclús l'asturià que els hi va vendre els explosius, però no es va poder jutjar els autors materials perquè havien mort. Doncs la qüestió seria aquesta: s'està jutjant a gent que ha col·laborat necessàriament amb ells, que els hi ha fet suport, que els hi ha fet informació, que els hi ha prestat els mitjans, però que no són autors materials. Per tant, no se'ls hi pot acusar a aquests senyors d'assassinat perquè no han conduït la furgoneta ni han tocat el gatell de la pistola, per dir-ho així. Mm-hmm. Ara, sense la seva participació, això hauria estat possible? No. Per tant, formen part d'una organització terrorista com a autors materials d'organització terrorista, que aquesta organització ha acabat causant morts. Però ells no són els autors materials d'aquest assassinat. Tècnicament, això és correcte. És la realitat objectiva en el procés. Per tant, la ciutadania... Home, el que cou és que només a mi personalment es trobin tres persones. Això no es prepara amb tres persones. Vull dir, aquí les investigacions haurien de ser més a fons en alguns punts, i tot allò dels avisos des d'Estats Units, fins a quins punts arriben, tot allò que es va parlar en el seu moment, però que aquests tres individus no són els autors materials és evident, per tant no se'ls pot jutjar com a autors materials, sinó com a col·laboradors imprescindibles en una organització terrorista, però no són els assassins físics, per tant... Encara que la pena pugui ser inclús superior que el que ha premat l'accelerador a la furgoneta, no són els autors materials, això és evident.
Jurista, professor de l'ISCREP, Pablo Giroto, com sempre, un plaer tenir-te cada setmana en aquest estudi.
Molt bon dia i molt bon any a tothom.
Ràdio Estel.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia Del Pozo. Parlem d'educar en la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93-246-6096.
Doncs un dia més que volem seguir parlant i coneixent el món de les herències. És per això que un dia més en aquest estudi ens visita l'advocada Maria Elba Rojas. Què tal, Maria Elba?
Molt bon dia i molt bon any.
Molt bon any. Sí. Com han anat aquestes festes?
Molt bé. Sí? I per a ti?
Unos cuantos kilos de más, pero bueno,
uy, no
se soporta.
Diga, no me... Sí, sí. Ahora hay que hacer dieta, dieta.
Va, segons el darrer informe de la UNESPA, i així entrem en qüestió del que volem parlar avui, la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores, la contractació d'assegurances de vida ha baixat entre el 2008 i el 2018, és a dir, en 10 anys, un 2,8 milions, tot i que la importància en contractar aquesta assegurança de vida no ha canviat. És realment important tenir contractat aquesta assegurança de vida?
Sí, a efecto de herencias es importante, porque los seguros de vida, la persona que recibe el seguro de vida va a tener una liquidez económica para poder pagar los impuestos y funciona de forma independiente lo que es la herencia a lo que es los seguros de vida. Por tanto, sigue siendo muy importante cara a las herencias.
Ara em deies, hem d'entendre sobretot la diferència entre l'herència i l'assegurança de vida, eh? Per tant, què hem d'entendre per assegurança de vida?
Pues mira, es un contrato por el que un asegurador, previo pago de un capital, entregará al beneficiario ese capital que tú has contratado previamente en el momento del fallecimiento del que toma el seguro. Entonces tú vas a recibir un dinero.
Uh-huh. Per tant, aquest diner, abans de preguntar-te qui el rep, com es calcula?
Bueno, depende de lo que tú hayas aportado. Si tú aportas 50.000 euros, uh-huh, como prima única, habitualmente son primas únicas, aunque también puede ser pagos periódicos, en el momento del fallecimiento el beneficiario va a recibir los 50.000 que tú hayas aportado. Uh-huh. Esa es la práctica general. Luego depende del contrato.
Uh-huh. Ara em deies, el beneficiari rep aquest import de l'assegurança si passa alguna cosa, eh? ¿Qui sol ser el beneficiari? ¿Qui és el beneficiari?
El beneficiario es la persona que va a recibir el dinero, el que va a recibir el capital que previamente ha aportado el tomador del seguro.
¿Ha de ser siempre un familiar proper? Que es allo que tots tenim
no,
al cap,
suposo.
No,
puede ser cualquiera. Tú puedes nombrar de beneficiario a Radio Estel, por ejemplo. Es una idea que damos a nuestros oyentes. Beneficiario, cualquier persona que nosotros podamos elegir. Ningún problema. No tiene por qué coincidir ni con la familia. Pueden ser amigos, pueden ser entidades, etc.
Per tant, si jo vull designar, per exemple, aquest exemple que posaves, i ens va bé per si no posar més noms, si jo vull designar com a beneficiari a Radio Estel,
sí,
on he d'anar, què he de fer? Quin
pues
és el primer pas que he de donar?
En el momento de contratar el seguro, que es donde tú tienes que designar el beneficiario, tienes que decirlo. Quiero que sea el beneficiario, por ejemplo, Radio Estel. Y si en el momento de hacer la póliza tú no has puesto nada, siempre más adelante cabe la posibilidad de hacer una notificación de cambio de beneficiario.
Per tant, jo puc fer-me enrere i dir, no, la persona que jo havia designat, és a dir, és com funciona una mica com un testament.
Sí, entenc. Y puedes cambiarlo siempre, sí, sí. Y puedes nombrar a uno o a varios, porque, por ejemplo, yo digo, pues, le dejo como beneficiario a mi hijo mayor y el 25% a Radio Estel, por decir algo. Es decir, lo puedes distribuir como tú quieras, el capital que tú hayas aportado para que luego reciba el tu beneficiario o beneficiarios.
Clar, em deies, hem de distingir molt clarament, i ara entenc per què m'ho deies, entre l'assegurança de vida i el que és una herència, el que és un testament. Però veig que més o menys funcionen igual.
Claro, porque cuando tú recibes el capital de una compañía aseguradora, tienes que pagar también impuestos de sucesiones, porque es un dinero que se recibe en virtud del fallecimiento de una persona. Por tanto, también tributará el impuesto de sucesiones, ¿eh?
També va en condició o en connotació amb el que jo rebo, aquests impostos? O...
Efectivamente, pero hay que tener en cuenta que a partir del año 2014, los primeros 25.000 euros que se reciben como seguro de vida no pagan, están exentos. Se reduce de la base imponible los primeros 25.000 euros de un seguro. Por tanto, si yo he hecho un seguro de 50.000 euros y lo distribuyo en dos beneficiarios, cada beneficiario va a cobrar 25.000 euros y, por tanto, no pagará impuestos por recibir ese dinero.
Per tant, aquests diners, aquest impost que jo he de pagar com a beneficiari, depèn un cop més, i ho dic perquè n'hem parlat sovint, de la comunitat autònoma on jo visqui?
Ah, sí, claro, porque todas las reducciones en materia de impuestos y sucesiones depende de la comunidad autónoma. El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto estatal, pero luego las reducciones depende de las comunidades autónomas.
El que rep el beneficiari de la companyia d'assegurances, es pot sumar, per exemple, el que jo rebi de l'herència, també, o no?
Obligatoriamente se sumará. Es decir, lo que yo pueda recibir por herencia, si yo recibo, por ejemplo, un piso y además recibo un seguro de vida, el capital del seguro de vida, se van a sumar ambos importes a la hora de calcular el impuesto de sucesiones.
Per cobrar l'assegurança, he de pagar prèviament algun tipus d'import de successions, que ara em deies, o no?
Sí, no, eh? Tu no puedes
aquí
retirar...
Aquí has de passar per caixa sempre.
Primero, sí. Si quieres retirar el capital, previamente tienes que liquidar el impuesto de sucesiones sobre el importe del seguro y de forma independiente luego tendrás que pagar el impuesto de sucesiones por lo que recibas vía herencia.
Deixa'm posar-te exemples, va, d'aquests que la gent ens entén millor i jo entenc millor sobre la matèria quan ens ho expliques. Què passaria amb els drets dels fills? El dret, per exemple, a rebre una legítima si el seu pare o la seva mare venen totes les seves propietats i amb els diners contracten una assegurança de vida, per exemple.
Mira, el contratar un seguro de vida para eludir el pago de los derechos legitimarios de los hijos se está convirtiendo en una práctica habitual. Es decir, yo fallezco, tengo solo un piso y yo no quiero que mi hijo reciba el dinero por lo que sea, entonces yo descapitalizo mi herencia, no tengo nada porque he vendido mi único piso y con ese dinero constituyo un seguro de vida y nombro a un tercero, que no es un hijo. En ese caso, ¿qué pasará con el hijo? Se va a encontrar que no va a poder reclamar su legítima porque no hay nada en la herencia, solo hay a través del seguro de vida. En ese caso, ese hijo que tiene derecho a la legítima podrá reclamarle al que ha recibido el seguro de vida su legítima. Es decir, no es una forma con la que se intenta defraudar derechos legitimarios, pero que realmente la ley de contratos de seguro protege a los legitimarios igualmente, porque le deja el derecho a reclamar al que recibe el seguro, al beneficiario, reclamará su legítima. Porque la legítima queda a salvo aunque te haya descapitalizado la herencia.
Per tant...
S'entiende? Perquè és un poco...
Per tant, ara t'entendré millor, segur. Si jo tinc dos fills, puc deixar-li a un l'herència i a l'altre la meva assegurança de vida o no?
Sí, i el que solo recibe...
Entenem que són més o menys...
El que solo recibe dinero por herencia tendrá que sumar a lo que reciba por herencia, más lo que hay en el seguro de vida, y una vez sumado, calcular si con lo que a él se le deja están cubriendo su derecho legitimario. Por ejemplo, yo recibo por herencia un piso que vale 100.000 euros y hay un seguro de vida por otros 100.000 euros, yo voy a sumar 200.000 euros y voy a calcular la legítima en Cataluña, que es el 25%. Si a mí me dan el 12,5%, con los 100.000 euros que recibo por herencia, sí que me estarán cubriendo mi cuota legitimaria. Pero si en la herencia solo hay 1.000 euros y todo el resto está en seguro, 100.000 euros en seguro de vida, yo digo, bueno, me dejan en herencia 1.000 euros y mi hermano se lleva por seguro de vida 100.000, aquí me están burlando mis derechos legitimarios. En ese caso, tú puedes poner un pleito a tu hermano como beneficiario de ese seguro de vida para que te cubra al menos el 12,5% de los 100.000 euros.
No sé si existeix d'alguna manera algun registre públic de totes
aquestes assegurances. Del mismo modo que hay en Madrid un registro donde están todos los testamentos y pactos sucesorios que se firman en España, también existe en Madrid un registro donde están todos los contratos de seguro con cobertura de fallecimiento. De tal manera que si tú no sabes que tu padre o tu madre o quien sea ha hecho un seguro de vida, a través de este registro tú vas a tener la información con qué compañía ha hecho el seguro. Y una vez sepas la compañía, contactas con ellos y preguntas si tú resultas beneficiario en esos seguros de vida.
Entenc que també serviria en el cas de demanar aquella legítima la qual parlàvem
claro,
tot just ara.
Claro, pues imagínate que yo soy hijo y veo que en la herencia hay 1.000 euros. Y me entero a través de este registro que hay un seguro. Y una vez llamo a la compañía, me entero que hay un seguro de 100.000 euros y digo, oh, pues entonces voy a reclamar al que aparezca como legitimario en ese seguro. Yo pediré a la compañía que me dé una copia de esa póliza para poder reclamar luego al beneficiario.
Escolta'm, si necessiteu aquest tipus de consells, molt fàcil. María Elba Rojas, del Bufete Rojas, 93-246-6096. 93-246-6096. A més, us trobem ben a propet d'aquí, eh?
Sí,
a Barcelona.
Sí, estava en Barcelona, sí.
Estem a carrer Cas número 37, segon, tercera de Barcelona. Recordeu, perquè és molt fàcil, apunteu bé. 93-246-6096. Allà trobareu, a més, tenen a la seva pàgina web www.bufeterojas.es. www.bufeterojas.es. María Elba Rojas, com sempre, un placer.
Igualment.
Ja està, la pròxima. I a aquesta hora que també volem escoltar bona música, per tant, posem una mica d'alegria a la vida. Per què no? Antònia Font.
Ja ho ets sol de sora baixa, dins l'horitzó, damunt la mar rissada, els avions. Ja ho ets sol de sora baixa, vermell i talent,
massala i merenjada, sa pell i espanyassellat i una pluja suau de pols estel·lar. Tau et sol de sora baixa i plàcidament sa gent se dutxa i omple els xerrers. Tau et sol de sora baixa dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, s'espireres no vendran cacauets. I alegria, ses vets s'aixapen de riure, i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses cases. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria. Tau et sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau et sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merenjada sa pell, i els municipals és evident fan apartar bé sa gent. I alegria, ses veets s'aixapen de riure, i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses cases. En sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria, ses veets s'aixapen de riure, i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses cases.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Gairebé 8 minuts que passen de 2:15 del matí. Hora de saber a qui li hem de felicitar avui el dia. Com sempre ens ho respon l'historiador d'aquesta santa casa, Joan Pallarès.
Avui és Sant Apolinar, bisbe, i Sant Severí, abat. Apolinar era bisbe de Geràpolis, a la Frígia, i també conegut com a Claudi Apolinar, o Apolinar de Hieràpolis, home conegut per la seva eloqüència i saviesa, que l'any 170 va escriure una carta a Marc Aureli titulada Apologia en favor de la fe. Però el nom d'Apolinar li ve del déu Apolo i no d'Apologia. El del segon, de Sant Severí Abat, sabent que va evangelitzar la Nòrica, actualment a Àustria, i que està enterrat i venerat a Nàpols, i de Santa Gúdula, de família de Sants, finada l'any 712 a la ciutat de Brussel·les, la té com a patrona, i a més encara acabarem amb Sant Pere Tomàs, bisbe i carmelita.
I a aquesta hora, Mercè Regà, molt bon dia de nou.
Què tal, Joan? Bon dia de nou.
Doncs a aquesta hora que volem fer aquest viatge que fem normalment per terres catalanes per saber les activitats que hi trobarem en un dia com avui. Per exemple, si anem a Tarragona, que trobarem aquesta exposició de pessebres i diorames.
Sí, es tracta de la tradicional exposició de pessebres i diorames que organitza l'Associació de Pessebrostes de Tarragona a la cripta de l'Església de Sant Antoni de Pàdua. De 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda a la Rambla Nova 105 és un acte organitzat per l'Ajuntament de Tarragona.
I a Barcelona, no et perdis, no et pots perdre aquesta exposició de construccions fetes amb peces de Lego. Atenció. La més gran d'Europa.
Es tracta d'un esdeveniment mòbil dedicat al disseny, creació i organització d'exposicions professionals de construccions de Lego. Podràs gaudir de maquetes úniques com persones fetes, fins i tot amb Lego, esquelets, ciutats en miniatura, o vi la pista estrella, que és una rèplica del Titanic, per només 9 euros, al Centre Comercial Les Arenes.
I a Olot, conferència, Migrants de la Mediterrània.
Albesa i Montesinos són fundadors del projecte La Talaia, a través del qual treballen per donar visibilitat a la problemàtica sobre els migrants. Avui, a 6:15 de la tarda, tindrà lloc aquesta conferència en què els participants parlaran a partir dels seus viatges i experiències, de la situació de les persones migrants que arriben a Europa i també de la gestió amb què els diferents governs donen resposta a aquesta realitat. L'acte és gratuït i tindrà lloc a la sala d'actes Dinamic al carrer Tomàs de Lorenzana, número 15.
A Lleida se'ns fa la boca aigua amb aquestes demostracions culinàries.
Per la promoció de pautes d'alimentació saludable amb productes de proximitat, respectant el consum responsable i amb una cuina a l'abast de tothom. Vine a gaudir de la cuina al Casal de la Dona a la plaça dels Fanalets de Sant Jaume amb la col·laboració de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Lleida.
I si no en tenies prou amb el Lego de Barcelona, a Andorra fins al 25 de gener, exposició Univers Playmobil.
Organitzada per Click Factory Fest, que presenta un esdeveniment entorn al mític Click de Playmobil, representant-lo en diferents temàtiques. La prehistòria, les croades, zoològica i de pirates. L'entrada per ser és gratuïta al CAI, que es troba a l'avinguda Carlemany número 30, a Escaldes, Engordany.
I a aquesta hora que també ens preguntem què si cou, què hi bull al món de Twitter.
Doncs mira, Joan, si et sembla, comencem amb aquest tuit que va fer Pedro Sánchez ja com a president del govern espanyol, en el que diu: amb el govern de la coalició progressista, Espanya obre un temps per reivindicar el diàleg i la política útil. Un govern per totes i per tots, que ampliï drets, que restauri la convivència i que també defengui la justícia social. Avui neix un temps de moderació, progrés i esperança. Aquest era el primer tuit de Pedro Sánchez, per ser un tuit que té fixat en el seu perfil de Twitter. Anem a veure també com quines van ser les reaccions al Twitter per part d'aquesta notícia. Pedro Sánchez ja reelegit com a president del govern espanyol. Marc Andreu diu: avui cal tenir molt present la memòria de la Bordeta quan va enviar a pastar fang als reaccionaris de la dreta espanyola. El futur és el vot de lluita i dignitat, i fa referència de l'Aina Vidal, que és la diputada d'En Comú Podem, que ahir va assistir al ple d'investidura, tot i patir una malaltia greu. Josep Baltònic també ha tuitejat, diu: Ab Haskell diu que no s'ha de mirar el gènere entre víctimes ni agressors, perquè després ha mencionat les nacionalitats dels agressors masclistes. El 100% són homes, però això no entra en un discurs nardental de racista i també diu machorro.
Pel que fa a Abascal, jo crec que és una persona a la que se li cal aportar dades per desmuntar-lo. En aquest cas ho va fer molt bé l'altre dia, em va agradar molt, perdoneu-me que ho digui, Adriana Lastra, quan li va comentar allò de que no maten dones, persones magrebines o persones negres o persones musulmanes, sinó que tots són homes. Són homes els que maten dones.
Més reaccions, Joan? Mira, Luis Malópez, historiador, diu: avui som molts els que somriem amb amargor davant la victòria de Sánchez simplement i plenament per por i menyspreu a l'oposició que té al davant, Casado i Abascal, que ens col·loquen aquí. Nil Grau, graduat en Humanitats, tuiteja: tant dir que a Catalunya hi ha una divisió i crispació entre la societat molt preocupant, i ara resulta que la crispació i divisió és el Madrid polític per culpa de les dretes espanyoles, que només tenen el guerracivilisme com a discurs. I si vols, acabem amb un tuit d'Eduard Voltes, ell és editor, diu: si Sánchez pretenia rentar-se les mans de l'immens dolor que el PSOE ha contribuït a causar a Catalunya, després de la intervenció de Dolors Bassa, ja no ho podrà fer. Esquerra deixa clar, de passada, que l'abstenció no va de construir cap Espanya plural amb el PSOE.
Doncs déu-n'hi-do com està el món de Twitter. Tu em preguntaves, Mercè, a l'inici del programa una cosa, deixa'm tornar-te la pilota. Tu t'has fet alguna proposta per aquest any nou o no?
La veritat és que encara no, eh? I mira que ja des del dia 31... ens vam reunir una colla d'amics per passar la nit de Cap d'Any i ja en aquell moment vam dir, va, aquest any fem el favor i fem el deure de fer propòsits, però escolta, Joan...
Almenys de fer propòsits,
de
no?
De fer propòsits.
Doncs si voleu saber complir-los, queda't amb mi l'estudi, que parlarem amb Núria Benedito, amb aquesta doctora en psicologia, amb aquesta coach, per saber com arribar a complir tots aquells propòsits que ens proposem per Cap d'Any. Anem a publicitat i de seguida en parlem, va.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777, indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música 50, que és la sintonia de 50. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als 50.
Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Més que un club, més que un programa, el 10 del Barça. Cada divendres a 2:15 del vespre.
A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts que passen ara mateix de 3:15 del matí. Volíem acabar el programa bé. Volíem acabar el programa amb propòsits de Cap d'Any. Atenció, perquè avui parlem d'això, dels nous reptes personals que tots ens proposem per inicis d'any. Es solen complir? Com podem comprometre'ns a fer allò que ens proposem? En parlem de tot plegat aquesta hora amb la coach i doctora en psicologia, Núria Benedito. Núria Benedito, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Deixa'm preguntar-te primer de tot aquesta pregunta que ens fèiem, sobretot a la redacció, eh? Es solen complir aquests propòsits o no?
A veure, l'important és primer adonar-nos quins són els propòsits i adonar-nos, com vosaltres ja estàveu qüestionant-vos, no?, si es compleixen o no, doncs que, lamentablement, quan els propòsits són buits de significat, aquests propòsits són molt difícils de que s'acompleixin, perquè tenen molt poca força, són molt dèbils, i llavors, a mesura que van passant els dies, cada vegada estan més dèbils aquests propòsits, i nosaltres, el nostre compromís també és dèbil, i perquè precisament on em vull remetre en aquesta explicació i en aquesta estoneta que compartirem és en parlar d'això, del significat d'aquests propòsits. Mm-hmm. Et sembla bé que ho comenti des d'aquí?
I tant, sisplau.
O sigui, que la pregunta que tu em feies, de dir, s'acostumen a complir aquests propòsits? És a dir, si jo em faig una proposta de... Doncs els típics, no? Els típics que veiem a la televisió, aprendre anglès, baixar de pes, anar al gimnàs, tot això, si no té un significat potent per a nosaltres, és molt difícil que els puguem complir, perquè ens desencantarem pel camí.
Mm, per tant, Núria, com li dono jo aquest significat?
Exacte. Per tant, el més important a l'hora de saber quins són els meus propòsits és saber què vull i per què ho vull. És a dir, quines emocions o amb quins valors em connecta a mi.
Mm. I aquí, suposem, ja... anem a posar un cas pràctic perquè la gent no ho vegi molt, molt clar. Sí. Suposem, així com per suposar que el locutor que ara parla ha agafat uns quants quilos aquest Nadal, així com a hipòtesi, diguem-ne,
sí.
i que vol baixar ara uns quants quilets després de Nadal. Per tant, jo em comprometo a fer una mica de dieta. Per on començo? Què m'he de posar al cap? Com ho he de significar tot plegat?
És a dir, hi hauríem tres nivells d'intencions, d'acord? El primer intenció seria una intenció bàsica, que seria el que tu m'estàs compartint, d'acord? O que també seria el mateix tipus d'intenció quan algú vol aconseguir una cosa material. És a dir, doncs, ascendir professionalment, o tenir més diners, o satisfer algunes comoditats, com per exemple canviar de cotxe, o més estatus, o reconeixement, o béns materials... És a dir, tot el que al dins del mateix sac, el primer grup, serien la gratificació personal, la comoditat, l'èxit material... És a dir, el baixar pes, en aquest sentit, si tu li donessis, si només em dones aquesta informació, estaria dintre d'aquest primer grup, d'aquest primer grup d'intencions bàsiques. Aquestes intencions, doncs, són més dèbils, perquè estan buides de significat. Ara ho puc comentar una mica més.
Vaja.
En el segon sac, clar, però la clau seria transformar, que és el que on vull arribar, a transformar aquestes intencions bàsiques en una transformació personal. I això sí que ens remet a uns valors molt més elevats, a uns valors de transformació, a uns valors de connectar amb altres emocions, que pot ser, doncs, per exemple, l'amor propi, o pot ser millorar la meva confiança, o pot ser sentir-me millor per a fer tal cosa. Que aquí és on jo animaria, no?, a una persona com aquest locutor d'exemple que m'has compartit, o com a qualsevol altre propòsit dintre d'aquest grup.
Per tant, per entendre'ns, sigui ha de buscar... Per assolir allò al que es compromet, una fita final a la que arribar-hi.
A la que arribar-hi, exacte.
Per tant, el compromís no acaba sent la fita final en comptes del camí?
Si el compromís no és ferm, el camí és pantanós.
Val.
Llavors, seria de dir, si, per exemple, si no tens uns motius per tenir o per fer alguna cosa basada en la teva transformació personal o en un propòsit més enllà de tu, és bo plantejar-te seriosament si val la pena invertir energia en aquest propòsit, plantejant-nos si això és realment un objectiu real i si respon realment a una necessitat veritable.
Hem de ser realistes a l'hora de proposar-nos coses? Ho deies, el típic és deixar de fumar, començar a fer esport, anar al gimnàs, aprendre anglès... Si sabem que les llengües no se'ns donen bé, que som uns grans matemàtics, sí, però les llengües no se'ns donen bé. Proposar-nos a fer anglès no és una mica arriscat, per dir-ho d'alguna manera?
Una vegada més, és anar al punt a quin és el propòsit d'estudiar anglès. Per exemple, el tema dels idiomes, hi ha persones que, com tu menciones ara mateix, que se'ls dona més bé, hi ha persones que se'ls dona més malament, però fins i tot aquella persona que li costa o que a priori li ha costat, per exemple, jo tinc un amic que durant molts anys no li ha agradat estudiar anglès, no n'ha estudiat, i no en sabia gaire. Però després li va sortir una oportunitat de treballar per Amazon a Irlanda, una oportunitat molt bona, una oportunitat a nivell tècnic, perquè aquesta persona, com deies, per exemple, és un cas com el que tu menciones, que és molt bona la part matemàtica, i una vegada està allà, doncs amb una professora particular, està aprenent moltíssim, perquè li dona un significat, perquè vol parlar amb els seus companys de feina, perquè es vol comunicar en el nou país on està, perquè es vol integrar. Llavors, els motius són tan grans i el seu significat és tan gran que sobrepassa les dificultats que pugui tenir inicials amb un idioma. I això passa amb qualsevol propòsit que nosaltres tinguem. El per a què? Per a què estic jo disposada? Jo he indagat molt amb aquest tema durant els últims anys, tant a nivell, òbviament, personal com professional, amb els clients, amb les persones que... amb estudiants, amb alumnes... I sempre és molt important el què hi ha al darrere, què és que, amb quina emoció em vull connectar, què és el que trobo a faltar, o d'on ve, preguntar-me d'on ve això, d'on ve aquesta necessitat, d'on ve aquest propòsit, d'on ve aquest desig. Perquè quan hi ha un motiu potent al darrere, tot el camí és molt més senzill d'emprendre i el nostre compromís és molt diferent.
Per tant, la pregunta que et feia si hem de ser realistes és... No podem ser utòpics, tampoc, entenc?
A veure, utòpics fins a cert punt... Fins a cert punt, perquè no? Perquè no podem ser utòpics. Si hi ha un significat... Una vegada més, per mi, és aquest punt de... Què és el que vols, realment?
Depèn sempre de la finalitat, eh?
Sí, quin és el teu significat veritable per aconseguir això? Perquè, per exemple, no, en el cas del pes, si és el que tu tens en ment ara mateix, o un locutor podria tenir, no? Doncs seria... bueno, realment, què és el que tu t'has sentit? Com et sents ara mateix? Com et voldries sentir? I veure també quins són els motius que han fet que durant aquestes festes, si fos el cas, haguessis augmentat de pes. És a dir, quins buits estem omplint? Perquè és que el tema justament de l'alimentació, de la dieta, i que s'ha estudiat molt, jo vaig fer un doctorat sobre aquest tema, és què estem omplint a través del menjar. Quines carències jo estic suplint? Per a què continuo menjant i menjant i menjant si el meu cos no ho necessita? Ni jo ho necessito. Realment estic omplint carències que sento i no passa res. Es poden omplir de menjant o es poden omplir comprant o es poden omplir, sí, tenim un desplegament d'una àmplia societat de consum en la que moltíssimes persones compren coses que després ni els satisfà ni es repercuteix en la seva felicitat, òbviament, però d'això sembla que se n'adonen després o ens n'adonem després, però després de tots aquests anys ja ho sabem. I el menjar és un altre recurs per tapar certes emocions, per saciar certes insatisfaccions que tenim. Llavors, la invitació és, bueno, anem a mirar què és el que hi ha darrere, com em sento en el meu dia a dia o quines emocions tinc pendent de resoldre o d'atendre.
Per tant, pel que estàs dient, tot és molt més senzill si em conec a mi mateix? Si em conec molt més?
La vida és molt més senzilla. Podríem dir que aquest podria ser una bona reflexió i una bona conclusió. És a dir, a la mesura que jo em vaig coneixent a mi mateix i vaig connectant més amb les emocions i entenc més per què faig certes coses i fins i tot les meves incongruències, les entenc, les comprenc i soc capaç de viure amb elles sense amagar-les, no? Com deia Shakespeare, quan ens acceptem a nosaltres mateixos amb les berrugues i tot, doncs la vida és més senzilla. Sí. Quan, al revés, quan vivim amb una màscara en el que volem aparentar alguna cosa que no som o volem demostrar o volem dir, tot això es nota i a més és fals per a nosaltres i és fals per a les persones que ho comparteixen, perquè tots ho notem. Quan algú d'una manera insistent o ansiosa intenta demostrar quelcom que no és, que no té, es nota, tots ho notem. Llavors, viure amb màscara és el més difícil i conèixer-nos a nosaltres mateixos és més senzill. Clar, la vida es torna més senzilla.
No sé si hem fet psicologia o també hem filosofat una miqueta per aquí, però en tot cas hi has posat molta llum sobre tot plegat. Coach i doctora en psicologia, Núria Benedito, moltíssimes gràcies de part d'aquest locutor.
Gràcies.
Fins la propera, una abraçada, que vagi molt bé.
Fins la propera, una abraçada.
3 minuts i ja arribarem a les 10 del matí. Nosaltres que marxem amb més bona música. De seguida a les 10, Mercè Raga s'hi posa amb l'informatiu d'última hora per saber què està passant a l'Iran, per saber què està passant també al món de la política de l'estat espanyol. A partir de les 10 s'hi posa ja Albert Lesant amb la seva fórmula Lesant. Bon humor, actualitat, no us ho perdeu. I a partir de les 11 també arriba 50ers amb Sergi Mas al capdavant. Després Mercè Raga ja s'hi posa amb fórmula Estel, salut natural per tothom. Sapigueu que podeu trucar al 93-409-2770 a partir d'ara mateix per participar, com sempre, al Salut Natural per Tothom, Mercè Raga i els doctors que sempre l'acompanyen. Marxem amb aquest blucre, amb aquesta cançó israeliana de Mira Wall. Tot plegat, demà hi tornem a partir de les 8 del matí. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
جديدي عن بيت كان معاد وعن ناس ما إلها بلاد قصة عم تنتسب عن دخان ونار وعن ناس مش أحرار وعن أولاد صغار هاللي بدل ما يلعبوا عم يرموا حجار